Continguts en xarxa.
El suïcidi és actualment la principal causa de mort entre els joves. Les xarxes socials, però, poden ser una eina per detectar els perfils de risc. És per això que la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat el projecte STOP, que és un acrònim en anglès de prevenció de suïcidi en xarxes socials. En aquest s'utilitza la intel·ligència artificial per augmentar la capacitat d'atenció i millorar la qualitat del suport ofert. Per conèixer més detalls, en parlem amb la vicedegana d'Impacte Social i Innovació Acadèmica de l'UPF Barcelona School of Management, Anna Freire. Benvolguda.
Hola, què tal?
Bé, primer de tot, la vostra tasca, el fet aquest de contribuir a reduir els suïcidis, és un fet que sobretot és preocupant i que, a més, va notar un increment, sobretot per la pandèmia.
Sí, exactament. I el que nosaltres volem és oferir un servei o una manera d'ajudar a les persones, que a moltes persones que en ocasions no van mai rebre un diagnòstic de salut mental o no van acudir mai a una consulta de salut mental.
Més cada vegada s'ofereixen més serveis d'atenció per persones de perfils de risc i ens estem adonant que hi ha moltes consultes sobre això. No sé si això ens obre una mica els ulls i ens posa les alarmes de que era un tema més preocupant del que ens podíem imaginar prèviament.
Sí, jo crec que hi ha cada vegada més iniciatives, no?, que és una part molt bona de tot aquest problema, perquè aquest problema fa alguns anys era totalment un tabú entre la gent més nova i entre la gent més major també, no? I ara, afortunadament, hi ha diferents iniciatives en escoles, en universitats, en la societat en general, les mitjans de comunicació, que jo crec que totes plegades ajuden a parlar, que és una de les primeres coses que hem de fer quan hem sentit malament, no? I patint, quan estem patint en temes de salut mental.
A més, això, vosaltres comenceu a treballar en aquest projecte STOP. No sé una mica quin és el punt inicial d'aquest projecte, per què el comenceu a iniciar, una mica potser veient aquest estat social de que era una necessitat que feia falta.
Sí, va començar perquè vam veure que hi havia persones a les xarxes socials on expressaven els seus sentiments, no?, el que sentien. I vam veure que en ocasions aquestes persones no eren escoltades o no rebrien el suport emocional que necessitaven. I el que nosaltres vam fer és intentar detectar d'alguna manera, utilitzant intel·ligència artificial i anàlisi de dades, com persones amb problemes de salut mental, en particular d'ideació suïcida, de depressió o de trastorns de la conducta alimentària, com es comporten en les xarxes socials, no? De què temes parlen, què edat tenen, el gènere també, no? I el que fem és llançar campanyes publicitàries en xarxes socials adreçades a persones que encaixen dins dels perfils que nosaltres encontrem, no? Per exemple, gràcies a la intel·ligència artificial vam trobar que l'usuari més comú en les xarxes socials amb ideació suïcida és una dona, encara que en la realitat el perfil més que fa més suïcidis és un home, no? Però en les xarxes socials el perfil és la dona, amb menys de 36 anys, i que parla de temes com autolesions, problemes depressius, abús de substàncies, de drogues o alcohol, problemes en la infància, d'abusos sexuals, d'acoso escolar, etc. No? I el que fem és llançar campanyes adreçades a persones que encaixen dins d'aquests perfils, i aquestes campanyes tenen telèfons o xats d'ajuda, no? Atesos per persones formades per donar suport emocional.
Ara posaves aquest exemple que potser sorprèn de manera inicial el fet que hi hagi una eina d'intel·ligència artificial que ajuda a la prevenció del suïcidi. Com es combina aquest coneixement humà d'experts, de psicòlegs amb intel·ligència artificial?
Sí, m'agrada molt aquesta pregunta perquè efectivament la gent habitualment pensa que la intel·ligència artificial que funciona sola, no? Però no és així. De fet, el que nosaltres vam fer és col·laborar amb psicòlegs i psiquiatres i terapeutes que ens van donar el coneixement per nosaltres poder entrenar aquests sistemes. Per exemple, ens van dir qual és el perfil més habitual en les seves consultes d'una persona amb ideació suïcida, de què temes parla, no? I, o qual és el perfil demogràfic més habitual. I aquestes característiques nosaltres vam intentar trobar a les xarxes socials, no? Vam intentar filtrar publicacions mitjançant les paraules o les frases que els experts es deien, i també buscar algunes pistes que ells habitualment busquen en les consultes presencials i que nosaltres vam trobar en les xarxes socials. Per exemple, la falta de son, no? quan no pots dormir a la nit perquè tens un problema de depressió, és possible que estàs més connectat a la xarxa social. Nosaltres vam medir la freqüència de publicació i d'activitat en les xarxes socials i veure si hi ha un interval de descans, un període de descans en les xarxes socials. O el suport emocional, no? Ens van dir els expertos que el suport emocional, quants amics tens i quan tu podes confiar en ells, és una cosa que ells sempre pregunten en les consultes presencials. I nosaltres ho vam medir en xarxes socials amb el que nosaltres denominem amics, que són persones que tu segueixes i que segueixen també a tu, no?
Això, les xarxes socials possiblement també tenen aquest factor de risc, però alhora a la vostra feina us ajuden molt pel fet aquest de detectar aquests perfils més de risc. Per tant, segurament sense la xarxa seria més complicat arribar a aquestes persones amb risc de suïcidi.
Sí, sense dubte. De fet, nosaltres el que veiem és la part més positiva de les xarxes socials. Nosaltres sabem que els joves que tenen cada vegada més problemes de salut mental estan en les xarxes socials. Doncs hem de detectar què perfils són dels usuaris de xarxes socials els que tenen aquests problemes i llançar aquestes campanyes en les xarxes socials. De fet, una gran part dels missatges que arriben o de les trucades arriben a la nit, no? Que habitualment una persona no està parlant amb ningú, però sí que li pot arribar un missatge en xarxes socials, perquè és quan moltes joves que ja no estan estudiant o no estan amb els pares i així, estan en les xarxes socials, els arriba un anunci de vols parlar amb algú, vols que t'ajudem, has de ser escoltat, bla, bla, bla. Pues ells poden directament parlar amb telèfon o parlar amb un xat, no? Que és la novetat de la tercera campanya que nosaltres vam llançar en la col·laboració de la Fundació Ajuda i Esperança i Meta, que van ser la tercera campanya on vam incloure també un xat d'ajuda.
Parlàvem d'aquesta intel·ligència artificial que ajuda a detectar aquests perfils de risc, però que alhora també millora aquesta la qualitat del suport adaptant-se una mica als perfils de cada persona. Com adapteu el missatge que envieu en aquests perfils diferents segons el que us detecta la intel·ligència artificial que convé per a cada cas?
Sí, nosaltres vam fer una campanya dividida en tres parts, no? Una per suïcidi, una per depressió i altra per trastorn de la conducta alimentària. I les imatges eren diferents, però també vam fer una campanya per homes i altra per dones. En els tres problemes que nosaltres vam identificar, l'usuari més habitual era sempre una dona, però van fer igualment una campanya per homes i una altra per dones per cada un dels tres problemes que nosaltres vam estudiar. I, per exemple, el que fem és les imatges que una persona pot rebre porten al gènere, no? Per exemple, estàs sola, et trobes malament, estàs solo, vols parlar amb algú, no? Perquè així també l'anunci sembla que és una mica més a prop de la persona, no? I la persona es sent més identificada en el missatge. És un factor molt important, això, d'estar el més a prop possible de la persona.
Doncs bé, doncs hem pogut conèixer més detalls d'aquesta eina d'intel·ligència artificial del projecte STOP de la UPF amb l'Anna Freire i Vicedegana d'Impacte Social i Innovació Acadèmica de l'Universitat Pompeu Fabra de Barcelona School of Management. Moltes gràcies per l'atenció.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Continguts en xarxa.